Seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts, 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Andorra us parla, com sempre, amb molt de gust, José Miguel Cruz. I avui començarem parlant dels caixers automàtics. Ja sabeu que amb la digitalització moltes poblacions petites s'han quedat sense caixer, sense disposar directament a la població de disposar de diners líquids, eh? Hi ha municipis que mai han tingut un caixer automàtic, això també s'ha de dir, però la majoria, molts, no, i s'han retirat. Llavors, avui mateix la Diputació de Barcelona ha presentat un projecte per recuperar els caixers automàtics als pobles de fins a 5.000 habitants, pobles que no en tenen, que ja no en tenen. Doncs parlarem amb el diputat que ens ho explicarà molt bé tota la situació i com serà aquest projecte, el David Pineda. En parlarem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, però abans anem a veure com tenim l'actualitat, el temps, trànsit, amb el Carlos Rosada. Bon dia, Carlos, benvingut.
Què tal? Molt bon dia. Doncs tornem al temps anticiclònic com ahir. Això és igual a cel serè, sol i temperatures que van cap amunt. Avui ja els s'hi situaran al voltant dels 20 graus, mes de febrer, 20 graus de temperatura, quasi primavera, finals, inici de primavera o de bona tardor. De cara als pròxims dies no esperem canvis, seguirem amb aquest anticicló que ens deixarà temperatures que cada dia aniran pujant una mica més. Sembla ser, els mapes apunten que el cap de setmana podria haver-hi algun canvi, però ja ho veurem, a poc a poc. 13 graus ara a Tarragona i Barcelona, 12 a Girona i Lleida, 7 a Andorra la Vella.
Molt bé. I què tal tenim al trànsit, Carlos?
Doncs ho tenim tot molt tranquil. El transport públic, cap incidència, i a la xarxa viària hi ha fluïdesa en aquests moments, eh?
Molt bé. I què destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, d'entrada parlarem dels problemes que sembla ser que hi ha un cop més amb aquest projecte recreatiu que es vol fer a Salou i a Vilaseca, al Hard Rock Café. Doncs tant Salou com Vilaseca han recuperat les seves històriques diferències que ja es van viure fa uns anys amb el projecte de PortAventura des de Salou, que aquesta nit fa un ple extraordinari per parlar d'aquesta qüestió que té molt encrespada la població de Salou, doncs acusen l'Ajuntament de Vilaseca de bloquejar la inversió en voler canviar el repartiment de la fiscalitat dels terrenys on s'ha d'ubicar el projecte. Una fiscalitat que ja van pactar aquests dos municipis fa temps i que ara es vol canviar. Des de Salou acusen la Generalitat de fer costat a l'Ajuntament de Vilaseca i, mentrestant, els sectors econòmics i turístics de tota la zona es posen les mans al cap davant la possibilitat que, de nou, una picabaralla política, en aquest cas entre Junts i Esquerra, un cop més posi en perill aquest projecte del Hard Rock per les comarques de Tarragona. I també us explicarem a l'informatiu migdia una nova ocurrència del vicepresident del govern de la Generalitat, Jordi Puigneró. Ara aquest senyor busca milions de veus perquè els aparells tecnològics com la Siri d'Apple o l'assistent de veu de Google entenguin i parlin en català. Puigneró ha posat en marxa ja el projecte que es diu Aina, amb l'objectiu que la ciutadania llegeixi textos en català i en veu alta aquests dispositius perquè així les màquines dominin també la llengua dels catalanoparlants, Mira, se les inventen totes.
Bé, està bé. El català se va estenent. És una cosa interessant, també.
Sí, senyor.
Carlos, a l'una més, gràcies.
Vinga, adéu.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel, companys. Adéu, Losada, bon profit.
Com tenim l'actualitat esportiva?
Doncs, miri, tenim prèvia d'Europa League, eh? Tenim prèvia de...
Correcte.
Està entrenant el Barça des de les 11 del matí. Sense Ronald Araujo i estem pendents doncs, que acabi aquest entrenament i compareguin davant dels mitjans Pedri i Xavi Hernández, que són els entrenador, evidentment, i el futbolista escollit en aquest cas perquè compareguin davant dels mitjans en la prèvia d'aquest Barça-Nàpols d'Europa League. Pendents de l'última hora del conjunt blaugrana, pendents de l'última hora també del conjunt del Nàpols, el rival del Barça demà, i ja tenim sancions, les derivades del derbi. Un partit de sanció per Gerard Piqué i Nico Melamed, dos partits de sanció per Manu Morlanes. Per cert, parlant de l'Espanyol, aviso, navegants, avui, Esports Cope, una entrada doble per l'Espanyol Sevilla. La posarem en sorteig, en joc, perquè un parell dels nostres seguidors doncs puguin anar a aquest partit que es presenta interessant. Serà capaç l'Espanyol de mantenir el to que va exhibir davant del Futbol Club Barcelona? Serà una bona pregunta que mirarà de respondre Sergi Gómez, que és l'home que atén avui els mitjans de comunicació des del vestidor del Espanyol. Al Girona presenten la renovació d'Ureña, per tant, serà una bona oportunitat per sentir el protagonista. I escolti, clar, evidentment, no podia ser de cap altra manera, la ressaca de lo que va passar ahir a la Lliga de Campions. La gran victòria del Manchester City... No, no, va guanyar el Manchester City 0-5 al camp de l'Sporting de Portugal i va guanyar el Paris Saint-Germain 1-0. Al Madrid, gol de Kylian Mbappé. Golaç de Kylian Mbappé, que és el 50% de protagonista de la pregunta blaugrana del dia, que adrecem als nostres copenautes, al nostre compte de Twitter, @esportscope. No s'imagina vostè per on van els
no,
trets, no?
No, no.
No, no, és que hem estat tentats de preguntar qui era millor, si Mbappé o Dembélé, perquè això és el que va dir en el seu dia Joan Laporta, però hem decidit canviar a l'altre protagonista de la pregunta.
Sí, evidentment, fer preguntes òbvies no...
I us fem escollir entre Mbappé i Haaland.
Bé, aquesta és una millor, una pregunta molt més encertada.
Haaland, ja que hem fet spoiler de la pregunta Barça, doncs farem spoiler de la pregunta Espanyol. Confieu en una victòria contra el Sevilla, sí o no? Després d'aquest bon rendiment de l'equip davant del Futbol Club Barcelona. Twitter, @esportscope. Espero la seva votació, senyor Cruz, també la seva, senyor Martínez, i també la dels copenautes que ens estan escoltant.
José Luis, a la una més, gràcies.
A la una més, senyor, que hi ha molta teca també en plana poliesportiva.
Molt adeu. Bé, de seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlem amb el Josep Alabany, que és diputat de l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial de la Diputació de Barcelona, per parlar d'aquest projecte que preveu posar un caixer en pobles de menys de 5.000 habitants que no en tinguin. En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías... 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Buscas un armario adecuado a tu espacio?
En Hipogigante lo ponemos fácil si lo que estás buscando es un buen armario con dimensiones y puertas ajustadas a tu espacio, con una estudiada distribución interior de estantes, barras y cajoneras. Ven a Hipogigante, gran exposición de armarios de diferentes medidas, colores, a precios imposibles de mejorar. Armario 4 puertas, modelo Airam, 219 euros. Hipogigante, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogigante.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de Divecol Forte. ¿Qué es Divecol Forte?
Mira, Divecol Forte es un suplemento, es una alternativa a esas personas que tienen altos niveles de colesterol. El Divecol Forte es un suplemento a base de la levadura arroz rojo fermentado, que tomando dos cápsulas antes de ir a la cama, se toma antes de ir a la cama porque el colesterol es un metabolito nocturno y podemos influir con mayor potencia con ese principio activo que está aportando el Divecol Forte, que es la monacolina K, que en la fábrica de colesterol, en ese ciclo del acetilcoenzima A, donde el hígado fabrica el colesterol, lo interrumpe bloqueando una enzima y de esta forma dejamos de fabricar colesterol en exceso. Muy importante que además de corregir el colesterol, el Divecol Forte no produce los efectos indeseables de otros productos y la responsabilidad muchas veces de esos efectos indeseables es porque la coenzima Q10 se fabrica en la misma línea y al bloquearla pues te produce cansancio, dolores musculares, dolores de cabeza, caída del cabello. Pues todo esto lo evitamos con Divecol Forte porque viene reforzado con coenzima Q10 y esto es muy importante para ser efectivo a la hora de disminuir el colesterol, de ganarle la batalla al colesterol y además de resolver el problema con energía y con vitalidad, que es lo que se trata.
Bueno, ya lo sabes que si tienes tu problema, es el colesterol o quieres controlar el colesterol, confía en Mundo Natural, confía en Divecol Forte. ¿Esto se puede aplicar cuántas veces al día? ¿Solamente por la noche o durante todo el día?
No, mejor por la noche.
Mejor por la noche.
Antes de ir a la cama es cuando es más intenso el metabolismo del colesterol y lo hacemos más efectivo. Además, Cruz, sería muy fácil tomarlo mientras duerme y él trabaja. Así nos enteramos.
Así es muchísimo más fácil todavía. Divecol Forte en Mundo Natural, ya sabes, 91-446-0000. 91-446-0000 es el teléfono de Mundo Natural. Divecol Forte también lo podréis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Diputació de Barcelona ha presentat avui un projecte per posar un caixer en pobles de menys de 100.000 habitants que no en tinguin. És una de les conseqüències que portem ja dies parlant de la digitalització agressiva, sobretot en certs sectors que es nota molt, que deixen gent fora del sistema, com pot ser el sector financer. El cas, de fet, també és veritat i és cert que hi havia municipis ja que no en tenien abans de tot això, però dels que tenien s'han quedat sense. Doncs ara aquest projecte preveu doncs això, que es posin aquest caixer. Parlem amb el senyor Josep Alemany, que és diputat de la Diputació de Barcelona. Josep, bon dia, benvingut.
Benvingut i bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Josep. Bé, en què consisteix aquest projecte de caixers? Com seran aquests caixers?
Bé, nosaltres, davant de la problemàtica que estem veient amb els pobles petits, a zones fora de l'àrea metropolitana, que s'han tancat tantes oficines bancàries i que hi ha problemes amb que, sobretot, el que parlàvem de la bretxa digital a nivell financer, aquesta exclusió financera amb les persones grans que tenen d'agafar, doncs, per exemple, un taxi o els tenen d'acompanyar amb una població més gran. I poso un exemple, per exemple, la població de Borredà, que no tenen caixer, està al Berguedà, un altre Berguedà, i, per tant, tenen d'anar a Berga. I, per tant, això és una situació que és problemàtica per aquestes persones. I nosaltres, des de la Diputació, hem fet un projecte que estem analitzant a les poblacions de menys de 100.000 habitants quines poblacions podríem posar doncs, un caixer automàtic, financer, que es pugui doncs, retirar efectiu i que es pugui fer algunes operacions financeres, com per exemple el pagament de tributs o el pagament, per exemple, inclús d'una multa, i per tant que aquesta persona no es pugui desplaçar, perquè hi ha una problemàtica amb la gent gran que tenen aquesta digitalització financera que les persones de mitja edat i joves es fa de forma immediata, aquestes persones no ho tenen, no? Mm. Per tant, aquesta és la nostra preocupació, que engeguem aquest projecte per tirar endavant aquest projecte de cohesió territorial.
A partir d'aquí, suposo que s'ha de contactar amb els ajuntaments i donar les primeres passes, no?
Exacte, sí. Contactarem amb els ajuntaments, quins estan interessats, perquè aquesta problemàtica fa que ho ubiquem en oficines municipals o en un casal d'avis, s'ubiqui aquest caixer automàtic, no? I també hi ha d'haver un suport, també hi ha d'haver un compromís, perquè això es farà un compromís amb l'entitat financera perquè doni un suport, per exemple, algunes persones grans, pugui haver-hi una identificació a nivell facial perquè puguin ells actuar a nivell del caixer i hi hagi suport, perquè aquesta és una problemàtica difícil, no?
Clar, parlarem d'aquesta tecnologia perquè, clar, quants caixers posarem? Posarem un caixer i totes les entitats financeres podran operar des d'allà. Vull dir, si jo tinc un compte, sigui a l'entitat que sigui, podré operar des d'allà.
En principi, això es farà un concurs. Aviam quina és l'entitat financera que guanya aquest concurs. I en principi, es podrà fer, doncs, operar amb targeta o amb una situació d'identificació de la persona i podrà actuar aquesta persona gran traient diners o inclús tenint alguna operació de, per exemple, ara poso un exemple, el pagament de l'IBI, per exemple, no? Mm-hmm. Que aquesta persona tindria de donar-ho a algú que li anés a pagar, doncs, amb un caixer a fora de la població, perquè ell no té ni cotxe, no pot conduir, i que és una situació precària important. És el que nosaltres diem l'exclusió financera, no? Mm-hmm. I, per tant, que això és el que intentem solucionar. No hi hauran a tots els municipis, a tots els pobles. Nosaltres tenim a la demarcació de Barcelona 181 municipis de menys de 5.000 habitants. Molts d'aquests municipis petits mai han tingut entitat bancària o entitat financera, no? Però sí que hi ha poblacions de 1.000 o de 800, de 600 habitants, o per la situació geogràfica que estan, que necessiten, doncs, aquest suport per a les persones grans, no? Mm.
Quants, no sé si ho sabeu, o teniu les dades, quants pobles petits no tenen cap caixer?
Bé, en aquests moments, les dades que nosaltres tenim és que en aquests darrers anys s'han tancat, per exemple, a nivell de l'Estat, un 64% d'oficines becàries, segons les dades del Banc d'Espanya, no? I tenim que hi ha molts municipis que no tenen, d'aquests 181 municipis de menys de 5.000 habitants, hi ha un percentatge important de que no tenen cap entitat financera, no? Un percentatge que podríem dir que és un 50%, I, per tant, aquesta és la situació que ens trobem, que tenim de buscar una solució, perquè això comporta... La data exacta són més quasi 100 municipis que no tenen cap caixer ni mecanisme per retirar efectiu.
O sigui, estem parlant pràcticament del 50... No arriba al 50% de municipis de la província de Barcelona, aproximadament.
Seria un 55%, és el que li deia, No disposen de cap caixer ni mecanisme per retirar efectiu. Perquè hi ha pobles, també ho hem de dir, hi ha pobles que mai han tingut entitat. Gisclareny, que és un poble molt petit, no ha tingut mai oficina bancària. Això també tenim de buscar, doncs, l'equilibri i també la situació geogràfica, perquè, per exemple, jo li diré al Berguedà, per exemple, que tenim pobles com Vilada, Borredà, aquests que no en tenen i que estan al costat, i per tant, si es posés un caixer en un d'aquestes poblacions, els veïns al costat podrien també accedir. Vull dir que també tenim de fer un estudi geogràfic, demogràfic, i per tant donar solució a aquest problemàtic. El que no pot ser és que una persona que viu a Borredà, una persona de 80 anys a Borredà, tingui d'anar a treure els diners a Berga.
Doncs, senyor Josep Arimany, diputat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vostès i que tinguin molt bon dia.
Igualment, una abraçada. Doncs bé, és un projecte força interessant, sobretot pels municipis de menys de 5.000 habitants. Recordem que, sense caixer, han de treure efectiu doncs, al municipi més proper, posant exemples molt clars al diputat. Bé, de seguida parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, concretament de l'atac a una de les seus del sindicat de Mossos d'Esquadra, però abans, si em permeteu, recordo que tenim que us volem convidar a dinar a dues persones a Masia Can Sidro. A Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans. Per què? Doncs perquè ara toca gaudir d'una bona calçotada amb amics o la família. A Masia Can Sidro tenen els millors calçots que hagis provat mai, així que pots anar a fer una bona calçotada amb confiança. A Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre, 13, a Palau Solità i Plegamans, o trucar al 93 864 30 40. Truques i, a més, pots encarregar els calçots per emportar i fer la calçotada a casa, també. Els millors menús i moments a Masia Can Sidro, 93, 8, 64, 30, 40. I, a més, al web pots triar el plat que més t'agradi. cansidro.com, cansidro.com. I què has de fer per participar en aquest concurs que demà passat donarem guanyador o guanyadora? Doncs molt fàcil, ens has d'enviar un mail a cope.catalunya@cope.es, cope.catalunya@cope.es. L'assumpte pots posar Masia Can Sidro, el cost del missatge, vull dinar a Masia Can Sidro, i així, això sí, no t'oblidis de posar el teu telèfon per si et toca, doncs, que agilitzar el contacte. En tot cas, enviarem un mail, cope.catalunya@cope.es, vull dinar a Masia Can Sidro.
Esta semana estamos en Madrid para conocer a los Galindo. Son la familia de Pedro y Teresa. Una familia numerosa de 9 hijos, 8 nietos y atención, porque todos se dedican a la música.
La música es invertir a largo tiempo.
De 9 hijos, todos tienen 2 y 3 carreras.
Muy atentos, porque tienen mucho que contar.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
I ens posem al dia de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, i comencem, si et sembla, per una notícia, tal com avançava, que afecta directament al sindicat Safepol, perquè hi ha hagut un atac, unes pintades a la seu del sindicat.
Sí, ahir ens van, durant la nit, la matinada d'abans d'ahir, ens van atacar la seu del nostre sindicat i ho va reivindicar el grup independentista radical Arran. Ens van fer unes pintades que deien la repressió no ens atura, tornem-los tots els cops. I a més també van blocar l'entrada del local amb una cadena perquè no poguéssim entrar. Després ells van gravar en vídeo doncs, aquesta l'assanya que van fer. Però des d'aquí condenar enèrgicament aquests brètols i dir que evidentment a nosaltres no ens aturaran perquè ens fotin 4 pintades o ens intentin encadenar a la porta per no entrar, no? Vull dir que la llibertat d'opinió, que és tot respectable, no hauria de col·lidir, no? amb aquest tipus d'actes vandàlics, que el que fan és, al final, posar en evidència les persones que realitzen.
Sí, és el que acostuma a passar. Quan hi ha actes vandàlics de gent que demana democràcia, segurament el que fa amb aquests actes és precisament tot el contrari, demostrar la no democràcia.
Sí, això em sembla que és bastant contradictori amb el concepte de democràcia, com a mínim el que jo entenc per democràcia.
Bé, si et sembla, tinc una notícia i un acte molt més agradable i positiu de xerrar, perquè pel Dia Internacional del Càncer Infantil Mossos ha presentat la campanya hashtag pels valents. Es tracta d'una pulsera intel·ligent. Com va això de la pulsera intel·ligent? Explica'ns.
El perfil de Pels Valents ja existia, va ser una iniciativa que es va crear per intentar recaptar fons per aquests nens i nenes, no?, que malauradament pateixen càncer infantil, i el que es feia era vendre antigament escuts solidaris de diferents cossos policials, no? Llavors, a partir d'aquí, aquesta iniciativa ara s'ha traspassat i ahir es va presentar, com deies, no?, el Dia del Càncer Infantil, es va presentar aquesta recollida de donatius, que al final tot això, on anirà a parar? Doncs a la construcció del Pediatric Cancer Center de l'Hospital de Sant Joan de Déu. I doncs, amb aquesta iniciativa solidària, el que es pretén és oferir aquestes pulseres intel·ligents, que són com aquestes pulseres que posen una mica, no?, tot el ritme cardíac, les calories, no?, etcètera. I doncs, aquest rellotge intel·ligent porta el hashtag Pels Valents, amb un costat de la corretja, i a l'altre costat de la corretja porta el logotip als quatre quadres de Mossos, que és el nostre símbol, no? On podem aconseguir aquest rellotge?
Això t'anava a preguntar. On es pot aconseguir això?
Hem d'escriure un correu electrònic a l'adreça pelsvalents@gmail.com o a Instagram també podem trobar aquest perfil, pelsvalents_oficial. A partir d'aquestes dues entrades pot comprar aquest rellotge intel·ligent i es pot aconseguir per un preu de 19,90 euros. Com et deia, els beneficis aniran destinats a aquest hospital. Càncer infantil a Sant Joan de Déu.
Recordo el mail pelsvalents@gmail.com, pelsvalents@gmail.com o a Instagram pelsvalents_oficial. Seria això, no?
Exactament.
Molt bé. La lluita contra el càncer infantil. Ahir parlàvem d'això, que ahir era el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer Infantil, i ens quedaven clar uns quants punts. Quan parlem de càncer, els estudis que es fan en càncer d'adults no són equiparables als estudis que en fan en càncer infantil. No és exactament el mateix. I llavors d'aquí la importància d'incentivar la investigació i l'ajuda i el desenvolupament d'aquestes investigacions. Parlem més coses, Imma. S'han detingut a 14 lladres multireincidents en un dispositiu que s'ha fet conjuntament ara de Seguretat del Transport Metropolità i els grups de delinqüència urbana de Barcelona.
Doncs sí, aquest operatiu es va realitzar durant 3 dies de la setmana passada i va participar els companys i companyes de l'àrea de seguretat ASMET de Transport Metropolità, que són aquelles que fan totes les tasques d'investigació i de seguretat al transport públic, són aquells companys que veiem tant al metro com al tren de Rodalies, etc. I també els grups de delinqüència urbana de Barcelona, que són els companys i companyes que van de paisà fent seguretat ciutadana. I, a més, també ha participat el grup regional de motos. Quants detinguts ha hagut? Doncs em sembla, no sé si va sortir a la notícia, que havien estat... acumulaven 154 antecedents.
No està gens malament, eh?
No està gent malament. Em sembla que eren 14 persones les que havien estat finalment detingudes i, a més, s'havien identificat a 139 persones més. En total, entre tots i totes, sumaven més de 1.200 antecedents. Per tant, aquesta és una grandíssima notícia.
1.200 antecedents?
Sí, sí, sí. Clar, al tractar-se de multireincidents, ja ho hem explicat en aquest programa un cop, no?, que són persones que, evidentment, es dediquen a la mateixa tipologia delictiva i, evidentment, doncs, ja busquen un objectiu determinat, no?, o persones vulnerables o turistes, sempre treballen per les mateixes zones i, evidentment, doncs, com són persones que habitualment no entren a presó, doncs van acumulant tots aquests antecedents, no? I al final es tornen en multireincidents. Nosaltres tenim aquest pla Tremall, aquest dispositiu, no? Que actua de manera transversal per intentar generar pressió sobre aquest tipus de delinqüents. I aquest dispositiu que s'ha fet, que s'han detingut aquestes 14 persones, doncs, evidentment s'emmarca en aquest pla Tremall, que està, la veritat és que està funcionant bastant bé. I el que es fa és això, no? Abordar la ciutat una mica de manera globalitzada i fer un seguiment coordinat d'aquests lladres que, com et deia, doncs, a més, és que es desplacen en transport públic, treballen sempre a les mateixes zones, i llavors el que fem és això, no? Generar, intentar fer aquesta pressió per evitar que actuïn, de manera que, com a mínim, si no podem aconseguir que entrin a presó, com a mínim, doncs intentar detectar aquests furts i evitar-los, i si no, doncs detenir-los.
És sorprenent com una persona pot acumular tants antecedents i que es trigui tant en engarjolar.
Clar, aquí hauríem de plantejar-nos, no? I això crec que ja no ens competa a nosaltres,
ja.
Però l'ordenament jurídic, doncs, potser caldria integrar-ho a les necessitats actuals, no? Perquè aquí la qüestió també tampoc ja no depèn tant dels jutges, que a vegades sempre assenyalem a les últimes ràtios, no? Com nosaltres, per exemple, quan fem un desnonament, doncs ens assenyala sempre, i nosaltres som l'última, no? L'última persona que treballem per aquest desnonament. Amb el mateix passa, no? amb la qüestió dels nostres companys i companyes, doncs, que fan totes les diligències per poder detenir a les persones i després ens queden en llibertat. Aquí ja ens hauríem de preguntar, hauríem d'anar al legislador o legisladora, no? Doncs si la legislació, l'ordenament jurídic actual correspon a les necessitats que tenim com a societat. Però aquest ja seria un debat que ens donaria per molt més del que dona
la societat. Sí, sí. I tant. Bé, parlem d'un tiroteig que es va produir dilluns a Figueres. De fet, s'ha detingut, hi va haver un ferit, i quatre detinguts a aquest tiroteig.
Sí, sí, sí. Això es va passar...
Crida molt l'atenció. Quan hi ha un tiroteig, crida molt l'atenció, perquè no és una cosa molt habitual aquí. No? Als Estats Units potser sí, però aquí no.
Sí, és cert. Aquí la veritat és que tenim... Bueno, quan hi ha un tiroteig acostuma a tenir bastant ressò mediàtic. En aquest cas, no era el primer que passava a Figueres i va passar aquest dilluns a la nit, segons van informar els nostres companys de Mossos el dimarts. Es van detenir a quatre persones i doncs, va passar aproximadament a 8:45 de la nit quan testimonis presencials van alertar els nostres companys que havia hagut un tiroteig a la zona, que havien observat a tres persones fugir. Al final van comprovar que un vehicle doncs, tenia impactes de bala i van localitzar una persona que havia estat l'havien arribat a impactar amb un arma a l'espatlla, que era un home francès que havia aconseguit moure's un parell de carrers i va ser traslladat a l'hospital. Aquesta persona està fora de perill, però finalment es va localitzar quatre persones que estarien relacionades amb aquest tiroteig i que tindria a veure el motiu seria un assumpte de tràfic de drogues. De tota manera, la investigació encara està oberta i veurem les circumstàncies en les quals doncs, s'han produït aquests fets. En qualsevol cas, com sempre, felicitar els nostres companys per les detencions.
Molt bé, Imma. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per la xerrada, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta. Cuida't molt, Imma. Doncs després de la xerrada i posar-nos al dia de l'actualitat policial, és veritat que quan hi ha un tiroteig sempre queda l'atenció. Clar, estem acostumats a mirar la tele i això és una qüestió que és molt habitual dels Estats Units, perquè qui vol tenir arma pot tenir una arma, no és gaire difícil. Aquí la cosa és més complicada, per això possiblement mediàticament crida tant l'atenció a aquestes situacions. Anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Pues, oye, hay preguntas que me rondan por la cabeza. Y una de ellas es la dieta sana, ¿sabes?
Sí,
la dieta sana ya lleva una parábola implícita, una palabra implícita muy clara. Sana, dieta sana.
Que no nos va a hacer daño.
Exacto, dieta sana.
Vale.
Y cuando se habla de perder peso, siempre se habla de la dieta sana, ¿va? Parece que va como ligado, pero parece que no es así. La dieta sana por sí no adelgaza.
Correcto.
Eso es así.
Mira, has dado en la clave, ¿no?, de la situación, y esto es algo que cuesta muchas veces trabajo entender. Y si tú me lo permites, José Miguel, sí, lo voy a intentar explicar de manera sencilla, y si en algún momento no lo consigo, dame un toquecito que intento corregirlo, ¿no?
De acuerdo. Es decir,
para que lo entienda el paciente, porque esto es muy importante, mucho más de lo que la gente se cree, porque a mí me vienen muchas personas que tienen sobrepeso o bien obesidad acumulada a lo largo de años y me dicen, doctora, yo he llegado al momento que he dicho, hasta aquí llego, he empezado a comer sano, he perdido los 3-4 primeros kilos y luego me he estancado. Yo creo que tengo un problema y es que mi organismo no responde, ¿no? Se piensa, el paciente piensa que el problema está en él. Y no está tanto en él, sino en el concepto y en el entendimiento de lo que es dieta sana. Tal como hemos dicho anteriormente, dieta sana es como cosas que no me van a hacer daño, que no me van a dar ningún tipo de repercusión negativa a mi salud, ¿vale? Sí. Pero cuando nos aproximamos a alimentos sanos, implícitamente pensamos que las cantidades no importan. Es decir, que como yo me estoy comiendo fruta, la cantidad de fruta no importa. Que como yo me estoy comiendo una ensalada, pues ni la cantidad ni lo que lleva la ensalada importa. Que como me estoy comiendo un plato de lenteja, pues tampoco importa la cantidad. Y siento decir que sí importa la cantidad. Porque aunque sea dieta sana, aporta calorías, ¿de acuerdo? Es decir, 100 gramos de judías verdes me aportará X calorías, 200 gramos de judías verdes me aporta el doble de calorías.
Ajá.
Y para que se pueda entender, vamos a pensar una hucha. Imaginemos que tú y yo queremos ahorrar dinerillo y entonces nos ponemos cada uno de nosotros en nuestra casa una hucha. Y vamos pillando las monedillas que van por la casa, ¿vale? De un céntimo, de un euro, de dos euros, algún billete de 500 que sé que en tu casa
hombre,
hay.
Hombre, en mi casa, mía, ¿no? Bajo el colchón, ni te imaginas
ahí va,
lo que tengo ahí.
Unos cuantos, ahí va, pues eso los metes también en la hucha. Es decir, vamos metiendo en la hucha para, cuando pase un tiempo, abrirla y tener dinero ahorrado, ¿vale? Pues lo mismo le pasa a nuestro cuerpo con los alimentos, es decir, cuando yo como proteínas, llevan calorías, cuando yo como grasas, llevan calorías, cuando yo como azúcares, carbohidratos, ya sean de los buenos, llevan calorías. Entonces mi cuerpo, cada día, hace un reseteo al final, y dice, como si fuera una calculadora, ¿qué me ha entrado? 100. ¿Cuánto he utilizado? 50. Pues los 50 a la hucha. Entonces, esos 50 que van a la hucha porque yo no los he utilizado, da igual si han venido de las judías verdes,
claro,
o da igual si han venido de la fruta, o da igual si han venido de una pizza, ¿vale? Porque ahora, ¿qué pasa? Tú y yo la hucha tardaremos más tiempo en llenarla si utilizamos moneditas de un céntimo, en cuanto a valor de dinero. Pero si utilizamos billetes de 100, 200 y de 500,
bueno,
conseguiremos antes el ahorro, ¿no?
Pero bastante antes, sí.
Bastante antes. Entonces, lo mismo pasa con la hucha de la grasa. Es decir, si yo me estoy comiendo judías verdes, el sobrante tiene un aporte calórico que es menor que si me estoy comiendo una lasaña, por así decirlo, con un sobrante que es mucho más calórico. ¿De acuerdo? Pero al final lo que nos tiene que quedar como idea es que todo lo que sobra, sean proteínas, sean grasas o sean azúcares, buenos o malos, nos da igual, lleva una serie de calorías que si no las he utilizado, al final todas terminan en la hucha de la grasa. Entonces, esto es lo que hace que yo pudiendo comer sano, no me engorde, pero tampoco me adelgace, porque he aportado con las cantidades que he consumido, pues lo mismo que por ejemplo, he quemado. Y entonces me he quedado, como se suele decir, ni frío ni calor, cero grado. Entonces, tengamos presente que para perder peso, como yo le digo a los pacientes, tenemos que darle al cuerpo menos de lo que necesita para que el cuerpo vaya al Banco Central Europeo, porque el Banco Central Español no tiene un duro. Y el Banco Central Europeo es la grasa que yo tengo o en mi parte abdominal, o en mis caderas, o en mis piernas, o donde sea, para sacar aquello que me falta del sitio donde lo tengo de reserva, y por lo tanto eso es lo que genera la pérdida de peso.
Claro, y esa es la clave, básicamente. O sea, lo has explicado perfectamente, Carmen.
Bueno, yo espero.
Vamos, yo
si ya, lo importante es que si yo me pongo a comer sano, que perfecto, que mucho mejor que haga esto que en otra cosa, pero que no piense que porque es sano las cantidades no las tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta cantidades y estarán en función de lo que yo me muevo, de lo que quemo, de la actividad física que hago.
Si lo he entendido yo, que no soy demasiado listo, supongo que todo el mundo que es muchísimo más listo que yo lo ha entendido. Ya sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Star Bene. El teléfono 93 414 36 31, 93 414 36 31. 31 y el abuelo vais a encontrar todo. Estarbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Carmen, un besito muy grande, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Arribem a la una del migdia, ja entrat a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Parlarem del SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que demana les municipalitzacions del servei per sortir de la precarietat. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, COPE, amb Pilar García Muñiz.